aquesta ens acomiadarem, Jordi, que vagi molt bé.
Igualment.
No et dic fins la setmana que ve, perquè la setmana que ve, com hem anat dient al llarg del programa d'avui, serem a Girona, celebrant el Dia Mundial de la Ràdio, ens hi podeu acompanyar en aquest programa especial, així que ens veiem d'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies.
Que vagi molt bé. Bon cap de setmana, que vagi bé.
Adéu. Tantes coses a dir, ets que era tan bo. Tens per dir-les tantes coses a dir, secrets que explicar. Cops per recordar, quan acaba el dia, tot pot començar.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballet.
Bona nit, passa un minut de 11:15. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest divendres 2 de febrer del 2024, el dia que el president del Barça, Joan Laporta, ha visitat precisament aquest estudi i ha repassat l'actualitat del club en una entrevista amb el Basté, el Món RAC1. Ha assegurat, per exemple, que la continuïtat de Xavi a la banqueta fins al juny depèn d'ell i que en cap cas el faran fora.
Per nosaltres continuarem fins al final de temporada.
Per tant, Joan Laporta no destituirà Xavi Hernández perquè el que
no,
passi...
No destituirà Xavi perquè penso que no s'ho mereix que el destituïm. El que mereix és que confiem en ell.
I també ha criticat el comportament del Real Madrid en el cas Negreira per demanar una pròrroga de la instrucció al jutge i la pressió que exerceixen sobre els àrbitres espanyols a través de la televisió del club.
El Madrid no s'està portant bé. El Madrid està actuant, està fent un exercici de cinisme que no és acceptable. El que està fent el Madrid Televisió és una vergonya que, si tenen una mica de decència, no sé com ho permeten, que el dia de l'Almeria, una vergonya, que ho va veure tothom.
Són alguns dels titulars d'aquesta entrevista. El president Laporta, que ha tocat pràcticament tots els temes d'actualitat, el del futur entrenador, la Superliga, el conflicte amb Nike, l'economia també del Barça, les obres de l'Spotify Camp Nou, etc, etc. I entrarem en profunditat d'aquí a uns minuts, ho analitzarem en tertúlia, avui amb els habituals dels divendres, el Ferran Martínez, el Juan Irigoyen i el Marc Marvà. Aquí també els hi preguntaré si els ha quedat clar, ja d'una vegada, per què marxa Xavi. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit contra l'Alavés, ha sortit un nou argument, els resultats. Notícia també d'aquest vespre, la Fiscalia Anticorrupció s'oposa a la imputació per suborn al Barça en el cas Negreira. La Fiscalia conclou que l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, no té la condició de funcionari públic que exigeix el delicte. De fet, quan va sortir la notícia, els experts en aquesta qüestió ja ens van advertir que no tenia massa recorregut. L'Audiència de Barcelona ara haurà de decidir si revoca la decisió del titular del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, el senyor Joaquín Aguirre, que el mes de setembre passat va afegir el delicte de suborn als de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, administració deslleial, ja ho direm, falsedat en document mercantil i blanqueig de capital. Recordo que a principis de novembre la Fiscalia ja es va oposar a la imputació de Joan Laporta per un delicte de suborn continuat. Deixeu-me saludar aquesta hora un moment al cap de societat dels serveis informatius de RAC1, el Benet Íñigo. Hola, Benet, bona nit.
Hola, bona nit, Gerard.
Bona nit. Recordo que ho comentàvem quan va sortir la notícia. Finalment, avui, la Fiscalia suposa aquest delicte de suborn, Benet. Ara ha de decidir l'Audiència de Barcelona, que entenc que tindrà molt en compte el que diu la Fiscalia, que a més és part denunciant, no? És la qui denuncia, sí, tot aquest cas.
Exacte. El gest de la Fiscalia, diguem-ne que no és definitiu, perquè la decisió, el qui la té és l'audiència, són els jutges, però sí que és molt significatiu. I a més, perquè és reiteratiu. Com deies, no és la primera vegada que la Fiscalia s'oposa a les passes que va seguint el jutge Joaquín Aguirre. Si es va oposar a la imputació de Joan Laporta, ara se s'oposa a la imputació per suborn, i això vol dir d'alguna manera que el jutge està molt sol, no? que l'acusació, que és qui normalment és qui empeny, qui demana més coses per acusar a qui sigui, i és el jutge qui posa fre, qui ha de fer d'àrbitre entre acusacions i defenses, ens està ensenyant la Fiscalia amb aquest gest que el jutge està tirant pel dret d'una manera que fins i tot una acusació considera que va massa enllà. Per tant, sí que és un argument de pes que els jutges de l'audiència tindran en compte a l'hora de decidir què fan.
En canvi, la Fiscalia no s'oposa al delicte de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, que entenc més enllà dels que ja hem repassat, però que si ens centrem en la compra d'àrbitres, Benet, entenc que aquesta ja és l'única via que li queda al jutge. No es pot inventar, permetem l'expressió, més delictes al jutge, al senyor Aguirre, eh?
Clar, no hem d'oblidar que la Fiscalia, tot i que suposi la imputació de Laporta o suposi el delicte de suborn, continua sent l'acusació, continua sent algú que considera que hi ha delicte i que, doncs, en bé de l'ordre públic, diguem-ne, doncs, tira endavant aquesta acusació. El que passa que el que considera és que el Barça no va subornar un funcionari perquè no és funcionari, i en canvi sí que considera que aquests pagaments de 7 milions d'euros han de tenir un objectiu que era, doncs, condicionar als àrbitres i, per tant, alterar els resultats de partits i de la competició. Aquesta és la tesi que la Fiscalia segueix defensant i que, diguem-ne, és la que li diu, d'alguna manera li està dient al jutge: escolti, anem per aquí, que és per on havíem començat, i deixis de històries i de buscar altres maneres de perseguir els fets que aquests pagaments de Negreira, del Barça a Negreira.
Doncs crec que ha quedat claríssim amb la reflexió i l'aportació del Benet. Gràcies, Benet, una abraçada.
Una abraçada, fins aviat.
Tot el que fa a l'actualitat judicial que envolta el club, que envolta el Barça. Mentrestant, pel que fa a l'apartat esportiu, el Barça ja és a Vitòria i ha arribat aquesta nit per jugar demà a 5:45 de la tarda al camp de l'Alavés. Amb quina convocatòria, Laia Coll?
Íñigo Martínez ha rebut l'alta mèdica i forma part de la llista de Xavi de 22. També torna Marc Guiu i s'incorpora el també davanter Pau Víctor. Del jove repeteixen Cubarsí, Casador, Unai, Héctor Fort i els porters Estralaga i Cochen, que avui, per cert, ha renovat amb el Barça fins al juny del 2028 i passa a ser en aquest segon tram de temporada jugador del filial. Deixa, per tant, el juvenil. I recordo la llarga llista de lesionats: Gavi, Ter Stegen, Marcos Alonso, Rafinha, Valde, Ferran Torres, Joao Félix i Sergi Roberto es perden el partit de demà per lesió.
Per cert, notícia de Mercato: el jove migcampista suec de 18 anys, fets avui, Lucas Bergvall, és nou jugador del Tottenham. Ha signat fins al 2029 amb el club anglès, s'incorporarà al juliol. El mateix Joan Laporta ha reconegut amb el Basté que ells van fer una oferta que no l'han modificada, tot i l'interès d'altres equips, i que és la llei del mercat. Recordo que Bergvall ha estat aquesta setmana aquí a Barcelona. Aquella hora del matí, amb el Basté, Laporta encara mantenia alguna esperança. Ja hem vist, però, que tot anava encaminat a que fitxés pel Tottenham, i aquesta nit, fa qüestió d'una hora mal comptada, ja s'ha fet oficial. També demà, després del Barça, el Girona rep la Reial Societat a Montilivi a partir de les 9, amb les novetats d'Eric Garcia i de Juanpe. Més tard sentirem el més destacat de la roda de premsa de Mitchell i també de Quique Cárcel, el director esportiu que avui ha fet balanç del mercat d'hivern. No han fitxat a ningú, però mira, avui sí que han renovat, ho han anunciat, el jove central Antal, fins al 2028, el central hongarès que ja ha debutat amb el primer equip aquesta temporada. Tant el Girona com el Barça estan pendents a aquesta hora del partit que obre la 23a jornada de la primera divisió masculina. A Sant Mamés, Atlètic Club Mallorca, com tenim el partit, Miquel Agut?
Doncs ja partit, Gerard Ballera, perquè queden 10 minuts, però a la gespa i al marcador la victòria de l'Atlètic Club de Bilbao és molt clara. 3-0 ha encaminat el resultat, Yuri, amb dos gols curiosos, si més no. No estem acostumats a veure-li marcar doblets. A més, tots dos gols amb la punta de la bota, el primer amb l'esquerra, el segon amb la dreta, rematades col·locades, la primera a prop del pal, la segona a l'escaire. 2-0, superioritat total i absoluta dels biscaïns, el Mallorca inexistent, i el VAR a la segona part ha validat un gol de Guruceta, que en primera instància l'assistent havia anul·lat per fora de joc. Per tant, 3-0 l'Atlètic Club de Bilbao, que suma 45 punts, és a dir, 2 menys que Barça i Atlètic de Madrid i 10 menys que el Girona. Per cert, han substituït fa una estona Nico Williams, no semblava que tingués gran cosa, però ara qui hi aterra és el seu germà Iñaki, que està assegut a la gespa, l'aixequen, abandona el terreny de joc i serà substituït, però recordo que va tornar per jugar contra el Barça a la Copa del Rei molt ràpidament de la Copa d'Àfrica i que sembla que s'ha fet tot sol, marxa una mica coix i fa pinta de muscular. Però tot això és encara molt embrionari perquè està passant ara mateix i veurem per quan entès si és que s'ha fet mal de bo l'Internacional amb Ghana. Iñaki Williams, que marxa del camp, també ho ha fet abans el seu germà, sembla que fa una mica més de mala pinta aquesta lesió, sí, que la de Nico, si és que n'hi ha en el cas del germà petit. El gran a la banqueta, l'Atlètic Club de Bilbao, que ha de jugar contra l'Atlètic de Madrid les semifinals de la Copa del Rei, per cert.
3-0, partit sentenciat amb Iñaki Williams lesionat, marxava coix i parlava també amb el metge de l'Atlètic Club. Veurem què té i què hi diu Ernesto Valverde al final del partit. Com diu l'Agut, és un mal resultat pel Girona i pel Barça, per aquells que creuen que el Barça s'ha de defensar de la quarta posició, que ha d'assegurar els quatre primers llocs. És un mal resultat perquè evidentment l'Atlètic de Club s'apropa, com diu l'Agut, a 2 punts de l'Atlètic de Madrid i de Barça. A segona ja s'ha acabat un partit, el primer de la 25a jornada, quan veiem a Iñaki Williams, que sí, s'aixuga els ulls, sembla que fins i tot no sé si un punt de frustració ara mateix al jugador de l'Atlètic Club. Confirmarem el que tingui Iñaki Williams al final del partit, perquè de moment encara no ho sabem.
No, deixa'm dir que no sé si què passarà, però acabant de la Copa, el dia 19 de febrer el Girona va al camp de l'Atlètic Club de sí. Bilbao, o sigui que també haurem d'estar pendents des d'aquest punt de vista.
A segona s'ha acabat un partit, dèiem, sí, no?
Sí, a segona s'ha acabat un partit amb victòria de l'Elx, que s'ha imposat al Burgos per 2-0, i això per l'Espanyol té una repercussió negativa, però en pot tenir una de positiva. La negativa és que l'Espanyol a aquesta hora de la nit està fora de la promoció d'ascens. És setè amb 38 punts. La positiva és que l'Elx, el Racing de Ferrol i l'Eibar, que tenen 41 punts, estan només un partit, que és el que ha de jugar l'Espanyol aquesta jornada. En tot cas, està molt equilibrada la zona alta de la classificació, molt atapeïda, i veurem què és el que passa en el partit contra el Llevant, però de moment l'Espanyol a aquesta hora fora de la promoció d'ascens després de l'Elx 2, Burgos 0.
Tot plegat el dia que la portera del Barça, Sandra Paños, ha anunciat que aquesta serà la seva última temporada al club després de 9 anys. I en futbol internacional, un parell de partits destacats a Alemanya i a França. A Alemanya ha jugat el Dortmund, Joan Camí, ha guanyat?
Hola, Ballera, bona nit. No, empatat 0-0. El camp del Heidenheim es manté quart a la Bundesliga, i a França està jugant el Paris Saint-Germain. 9 minuts més l'afegit perquè acabi el partit. Està guanyant 1-2 al camp de l'Estrasburg. Ha fallat un penal Kylian Mbappé. Al cap de pocs minuts ja ha vist porteria. També Marco Asensio.
T'espero després, Camí, amb la Volta al Món, la secció de cada divendres del futbol internacional. Fins ara.
Fins ara.
Més coses, el Barça de bàsquet ha guanyat a la pista de l'Estrella Roja de Belgrat, Dani Aguilar. Qui deia que no es guanyava un partit fora de casa a Europa?
Sí, no, i davant d'un dels inferns més grans de tot el continent, tros de victòria avui, dels millors partits com a visitant de la temporada del Barça, 76-85, que ha arribat a rondar els 20 punts de marge, els de Roger Grimau, només al final, els serbis que s'han apropat en un Star Carena, com sempre, ple a vessar, Brizuela 20 punts, un espectacle des de la línia de 3, Vesely 16-8, segueix en moda MVP, la Provítola 12 punts, està en creixement, està el Barça potser en el millor moment de tota la temporada, amb dues victòries consecutives a Europa de molt de pes, i de fet els resultats li han somrigut, Gerard, perquè ha guanyat la Virtus, ho acaba de fer de fet ara mateix, davant Partizan, però ha perdut Fenerbahçe a Mònaco i ha perdut Panathinaikos a Kaunas davant els Alguiris. Això fa que el Barça agafi un coll de dos partits respecte a aquests dos equips i es mantingui a un de la Virtus de Bolonya, que torna a ser tercera classificada. Per tant, de moment, jornada absolutament rodona. Vaja, de moment i ja s'ha acabat, jornada absolutament rodona per al Barça.
Sí, gran setmana pel Barça a l'Eurolliga, i us heu avançat aquest migdia a RAC1. Tenim nou fitxatge pel bàsquet Girona?
El tindrem, si tot acaba bé, Kem Birch, un jugador amb talent NBA, fa 6 temporades que juga consecutivament a la millor lliga del món, 3 a Orlando, 3 a Toronto, és un jugador de rotació que potser no és molt conegut, però que és un dels millors jugadors que haurà tingut mai el bàsquet Girona, per talent, per projecció, més que projecció, per ascendir al sostre competitiu. Estem parlant d'un pivot canadenc que, insistim, té moltíssima experiència en la NBA, que de fet va jugar a Euroliga, a Olympiacos, tenia ofertes d'Euroliga, però amb 31 anys i 2.06 està a punt de tancar pel bàsquet Girona. Falten els serrells perquè es faci realitat aquest fitxatge per cobrir les necessitats a la posició interior. És extracomunitari, això significaria que Corey Davis Jr. o bé Braivy, els dos nord-americans, un dels dos hauria de sortir, ja sabem que el club li està buscant sortir dels dos.
Gràcies, Dani, fins ara.
Fins ara.
A banda del bàsquet ha començat els 6 nacions de rugby aquesta nit, amb un partidàs de moment ja al tram final, França 17, Irlanda 31. A més, en el primer dia dels campionats de natació de Doha, el català Denis González ha acabat tercer en la preliminar de la rutina tècnica del solo masculí, s'ha classificat per la final, igual com han fet també la catalana Iris Tió i la sevillana Elisa Osoguina, han quedat segones en la preliminar del duo tècnic. I parlant dels jocs, aquesta tarda també hem sabut que Granollers serà la seu del preolímpic masculí d'handbol. La selecció espanyola jugarà un bitllet per París contra el Brasil, Eslovènia i Bahrein. Per cert, demà a les 5 de la tarda al Palau Blaugrana el Barça d'handbol juga un partit important de la Sobal contra el segon classificat, contra el Bidasoa. Estan separats per només 2 punts a la classificació. Feia temps que no veiem una Sobal igualada entre dos equips. Doncs bé, demà a les 5 aquest Barça-Bidasoa regalem una entrada doble per anar a veure demà el Barça-Bidasoa al Palau Blaugrana. Se les emportarà el primer que truqui al 902-47700. 902-47700. El primer que truqui s'emporta una entrada doble per anar a veure demà a les 5 de la tarda al Barça Bidasoa. Un minut per sobre de 3 quarts d'11 de la nit.
Tu ho diràs amb Gerard Ballet.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 14 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot. Descobreix tot un territori amb encant per compartir amb la família i amics.
Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida i més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura.
Gaudeix amb intensitat tot el que t'envolta.
Neu, natura, cultura, gastronomia.
Apropa't a Lleida. Viu el moment.
Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
RAC1 presenta... No ho sé, i tu diràs, des de Girona en la celebració del Dia Mundial de la Ràdio. El divendres 9 de febrer, RAC1 se'n va de ruta per tot Catalunya i tancarà la jornada a Girona. De 8 a 2 quarts d'11 del vespre...
Les 8 en punt, bona nit.
No ho sé, amb Anna Ballonesta, i de 2 quarts d'11 a la 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Benvinguts al Tu diràs especial.
Tot des del Centre Cultural La Mercè de Girona. Amb un munt de sorpreses, convidats i el concurs per buscar l'oient que més sap de ràdio a Catalunya.
El primer que arriba, el primer que seu.
A més, ho podreu veure en directe a RAC1.cat, la xarxa més i televisió de Girona. El divendres 9 de febrer, RAC1, on tour per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interiors, Cellers Maset, Restaurant L'Assaig 1901 i Gosby.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
Per sobre de 3 quarts d'11 de la nit, arrencant aquest Tu diràs de divendres amb el Juan Irigoyen. Hola, Juan, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé? Amb el te preparat per una nit intensa, una tertúlia intensa, sí, interessant, sempre, no?
Si estoy con usted, estoy siempre bien.
Sí, m'agrada. Si estàs amb el Ferran Martínez, encara més, no?
Mucho mejor, por supuesto.
Hola, Ferran, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bona nit, com esteu?
¿Lo saludamos a Martínez por el cumpleaños, no?
Bueno, ya va a ser la semana pasada.
Pero por eso no...
Sí, pero va a ser de divendres a dissabte, va a ser dissabte. Bueno, no, ya está.
Va a ser dissabte.
Sí, de fet vaig començar l'aniversari aquí,
no vas dir res.
No vaig pensar perquè considerava com que era divendres.
Que era massa aviat, no, encara, per celebrar-ho.
Però bueno, bé, estic bé.
Estàs bé?
Sí, déu-n'hi-do.
Millor està l'Atlètic Club, que acaba de marcar el quart. El temps afegit ja, Muniain, Atlètic Club 4, Mallorca 0. L'única mala notícia, aquesta lesió d'Iñaki Williams, que fa pinta que per poc que sigui es podria perdre les semifinals o el partit d'anada de les semifinals de Copa i alguna cosa més, eh? I alguna cosa més, Iñaki Williams, que ha marxat lesionat, però l'Atlètic Club, que sumarà els 3 punts i es col·locarà 2 punts del Barça, 2 punts de l'Atlètic de Madrid i a 10 també del Girona. Hola, Barbà, què tal? Bona nit.
Bona nit, Ballera.
Estàs bé?
Sí, sí? En plena forma.
Bueno,
a veure...
Per fer la tertúlia.
No ho hem dit, però... Vas tenir una lesió greu.
Sí, sí, totalment.
Lesió greu al genoll.
Esperant l'operació, ara.
Esperant l'operació.
Sí.
Ara que el Barça ha tingut tantes lesions,
exacte,
no?, aquesta temporada, i alguna traumàtica com la teva...
Sí, sí, és la mateixa que ha fet de Gavi, és el creuat i el menisc. Vull dir que... Sí, sí. L'única part positiva que trec és que veuré més futbol. El no jugar-lo jo...
Més del que ja
veia.
Veure, eh?
Sí. Vale. Perquè el no jugar-lo jo, doncs, el consumirem.
Ha estat un dia intens. Ha començat, de fet, el dia i de l'actualitat del Barça en aquest estudi, amb el president Joan Laporta.
¿Por qué estamos al revés?
Per motius tècnics.
Ah, ok.
Ara la gent t'està sentint, sí. Juan, i diu, què diu aquest? Que
estem, no ens veu,
que estem,
clar.
Que estem al revés, clar, no ens veu la gent.
Sí, la taula s'ha girat.
Hem canviat la taula, hem girat la taula i...
Claro, jo lo tengo a
Villera. Fran Perea, cantava La vida al revés, t'acordes o no?
Me estàs matant, Fran.
Hem girat la taula i ara la sensació és una mica estranya, no? Perquè, clar, tants divendres, no? Mirant cap al mateix lloc i cap al mateix vidre, i ara jo miro cap al vidre on mireu vosaltres i Juan Irigoyen sembla que presenti el programa.
Correcte.
Eh?
Sí.
Que a vegades també ho sembla.
Sí, sí. Que a vegades ja passa, però en aquest cas fins i tot tindria la potestat, que està a la cadira.
De la cadira.
Sí, estoy incómodo. Acá hay mucho...
Presión.
Sí. No, se sienta la bastega, cabrón.
Sí, sí, sí.
Claro.
Però heu girat les cadires, també?
No.
Me queda muy grande esta silla.
I allà, imagino que és la cadira del president Laporta, on t'asseus.
Home,
hombre, esa, uf.
A Ferran Martínez.
Sí. Com deia, avui...
No,
te fuiste la mierda.
Com deia, avui aquesta entrevista del president Joan Laporta al Món RAC1, que jo crec que hi ha hagut molts temes que cal comentar. Però començarem pel que és més d'actualitat, crec jo. Hola, Laia Coll, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Que és el de Xavi i el de la banqueta del Barça, que ara mateix no sabem qui s'hi asseurà a partir del 30 de juny. Què ha dit el president Laporta de tot plegat?
Doncs d'entrada el president ha assegurat que no s'ha plantejat destituir Xavi, que accepta la fórmula de la dimissió diferida, com ho ha anomenat ell, perquè és Xavi una llegenda del club, i també ha dit el president Laporta que no farà fora Xavi abans del 30 de juny.
Jo el que vull és que el Xavi continuï fins a final de temporada amb aquesta fórmula que hem adoptat, i crec que un cop analitzat, crec que és el millor per aquesta temporada.
Passi el que passi durant fins a final de temporada.
Això dependrà d'ell. Per nosaltres continuarem fins a final de temporada.
Per tant, Joan Laporta no destituirà Xavi Hernández, passi el que passi.
No destituiré el Xavi, perquè penso que no s'ho mereix que el destituïm. El que mereix és que confiem en ell.
Ha confirmat que Xavi renunciarà a l'any de contracte que li quedarà fins al juny del 2025 i que Márquez és el pla B que el club té a la recàmera per si alguna cosa es torça, tot i que, com diem, la idea de Laporta és mantenir Xavi fins al 30 de juny.
I tot plegat, unes hores després, Xavi ha tornat a contestar preguntes sobre la decisió de plegar a final de temporada. En la prèvia ha estat del partit contra l'Alavés, Laia.
Sí, i Xavi avui s'ha contradit. Primer ha dit que marxa pels resultats. L'escoltem.
El que ha dit el president no és res més del que vaig dir jo fa potser un mes, que això va de resultats, va de complir les expectatives, objectius, i quan els objectius no es compleixen, doncs és normal. Jo he pres la decisió de marxar el 30 de juny precisament per això, no per les crítiques de la premsa. llegeixo que me'n vaig per la premsa i per la salut mental, si no és res d'això.
I després ha dit que marxa perquè no gaudeix del ser entrenador del Barça.
No, me voy porque ya está, son dos años y medio y pienso que el proceso no compensa. El proceso de ser entrenador del Barça no compensa. Esta es mi percepción. Es decir, vas luchando contra cosas y cosas y cosas y al final, pues, ya está, esto provoca un desgaste y pienso que en el día a día no se disfruta y lo he visto en muchos entrenadores. El proceso de ser entrenador del Barça no compensa, en otro club sí. Y el otro día lo hablaba con Arrasate, él disfruta de lunes a viernes. Me dijo él, yo disfruto de lunes a viernes, Xavi. Digo, pues yo no.
L'entrenador ha tornat a posar avui en valor la feina feta i que, segons ell, no és reconeguda.
Fuera de España valoran muchísimo nuestro trabajo. Y después la gente de fútbol de verdad, los que están trabajando profesionales, todos los entrenadores nos felicitan como staff. Todos, todos nos felicitan. Y Manol, el otro día, Marcelino, cualquier entrenador, cuando nos juntamos y hablamos, Arrasate el otro día, qué trabajo, enhorabuena. Todo el mundo, pero... Y fuera de España también se valora. Però ja dije que aquí no, en Espanya no se valora.
Doncs primer, la valoració de la porta de tot el que havia passat, assegurant que no destituirà a Xavi, que no és la seva intenció, que serà Xavi, en tot cas, doncs el que d'alguna manera dependrà d'ell, ha dit, depèn de Xavi, no sé...
Depèn dels resultats.
Exacte, sí, no ho ha dit així, però depèn de Xavi, entenc que un depèn de Xavi vol dir depèn... Tu ho has entès així, Laia?
He entès clarament que depèn dels resultats, depèn de Xavi, ell ja s'ha compromès a ser-hi fins al 30 de juny, i en aquest tram de temporada, malgrat estigui molt complicat lluitar pels títols, sí que hi ha objectius esportius que sí o sí s'han de complir, que és quedar entre els quatre primers, i també, segons l'exigència que té el club, és passar als quarts de final per una qüestió de prestigi. Avui també Laporta ha dit que la plantilla del Barça té capacitat, és millor que la del Nàpols, té equip per superar el Nàpols, i també econòmicament. No arribar als quarts de final suposaria un retrocés en el pressupost d'aquesta temporada.
Amb les paraules de Xavi, enteneu alguna cosa? És que a mi, jo el vull entendre. Jo el vull entendre, però em costa perquè...
Estàs fent un exercici molt fort.
Sí.
Cuesta.
Sí. Costa, sí, per això. Dic, si l'enteneu o si creieu que potser és un cúmul de totes aquestes coses, i seria tan fàcil com reconeixo, de dir, mira, és això.
Ha donat tres arguments, no?
Sí.
En les tres rodes de premsa que ha fet, posteriors a la decisió, ha donat tres arguments. El primer, quan acaba el partit de Villarreal, la sensació és aquesta última resposta que hem sentit, que ha fet avui, que és que està cansat, que
se li omple el pap. Era molt cruel.
Sí.
Desagradable, no?
Sí, exacte, desagradable, que ve a dir una mica això, que ja està cansat, i aleshores és a partir d'aquí on també es parla de salut mental, o que ell està sobrepassat en algun sentit. Després, a la següent roda de premsa és quan ell parla de l'entorn, no vull dir mitjans, però ell parla de l'entorn, que ja no té res a veure amb el que ell diu després de la roda de premsa del partit de Villarreal. I avui ha parlat de resultats, que no ha parlat de resultats ni després de Villarreal, ni en la segona roda de premsa. Aleshores...
Ho ha fet, sí, després de la pregunta del Damià López, perquè el president Joan Laporta havia dit aquí al Món RAC1 que, i de fet ho va dir també un cop va prendre la decisió Xavi, que acceptava aquesta dimissió en diferit perquè era Xavi, que si fos un altre li hagués dit que nanai i que porta. I el Damià li ha dit que li semblava
sí.
aquesta afirmació del president Joan Laporta. I aleshores ell ha tret els resultats al damunt de la taula.
Jo crec que els tres arguments que deia el Marc, que estic d'acord amb això, poden anar de la mà. Poden ser tres arguments que es poden explicar en un relat, que poden anar perfectament conjunts i s'entén. Vull dir, de fet, crec que alguns són conseqüències de... Poden ser fins i tot, no crec, dic que poden ser fins i tot conseqüència l'un de l'altre, com per exemple que aquest desgast o aquesta feina desagradable no et faci estar al 100% per poder treure resultats amb aquest equip. Llavors aquí també entenc que és un tema de pressió, però el que sí que és veritat que jo entenc, ja fa una setmana que va dir que plegava, ha passat un partit, afrontem el segon partit després de que va dir que plegava, si hem d'estar 4 mesos així, Això es farà molt llarg. Jo crec que Xavi hauria ja de...
Però saps que ha de ser ell qui ho
no, no, exacte. No, totalment. O sigui, els periodistes, evidentment, fem la nostra feina.
I més?
Però igual que ell, com altres vegades, ha dit... mira, jo d'aquest tema, crec que és un tema d'arbitratges... Mm.
El cas Negreira, no? Va ser, sí.
Amb el cas Negreira o amb no sé amb quin altre té ara. No,
mira, amb el tema de la selecció espanyola femenina, el petó de Rubiales a Jenny Hermoso, hi va haver un moment que va dir que ell ja havia dit el que havia de dir. Que no
I que no parlaria més, no? Doncs ja està. O sigui, parlem de la pilota, parlem de futbol, i ja està. Ja portem no, el tema... quatre rodes de premsa, crec que són.
Clar.
Parlem d'això.
Però fins i tot podries dir, oh, és que els periodistes, clar, volem... No, és que no ens... No ens queda clar, i jo crec que hi ha molta gent que no li queda clar ben bé per què marxa,
esa és la clave. Però que acá Laia.
Que no se sent valorat.
Laia,
¿cuántas
veces le preguntó a Jonathan Giraldes por qué se iba después de que dijo que se iba? ¿Se sigue hablando?
No.
Quedó claro por qué se va. Quedó claro por qué se va Jonathan Giraldes. A Klopp le siguieron preguntando por qué se va. A Luis Enrique cuando anunció que se iba en marzo le preguntaron. A Pep Guardiola cuando anunció que se iba en abril le preguntaron.
Sí, pero yo creo que la rueda de prensa...
No, pero estamos en las tres ruedas de prensa lo mismo, porque siempre hay un argumento diferente, como dijo el Marc.
A mí me sembla que, por ejemplo, la rueda de prensa del... ¿Quin día va a ser? El partit de
Osasuna,
la prèvia d'Osasuna, ell va repetir moltes vegades el no em sento valorat, i avui ho ha tornat a dir, i el tema dels resultats... És que és una evidència que ell també va dir fa un mes i mig, o bueno, ja és que com que s'ha
ho ha dit des del primer dia.
No fa ni un mes i mig, és que el que passa que s'ha fet tan llarg que crec que ho va dir abans de la Supercopa, o sigui, deu fer un mes.
Però, i jo em pregunto, no s'ha sent valorat per qui? Per els mitjans? Perquè l'afició i el club, que al final és la clau de tot plegat, que et sentis valorat per l'afició i pel club?
Gerard, jo crec que un dels errors de Xavi és no ser clar amb això, I ara hauria de dir-ho, que dir tot, pot dir la veritat, si total, tornem al mateix. Xavi ha de deixar de ser un home de club, ell també diu molt, jo sóc un home de club, doncs s'equivoca, però ja ha de ser un home de club, marca perfil, sigues Xavi Hernández, ets una llegenda del club, et pots permetre ser Xavi Hernández, digues, me'n vaig per això, per allò i per l'altre, i no tinguis, no et sent, el que passa que tornem al, com que se sent dèbil, davant del president que té por de que si diu la veritat d'aquí dos dies el fotin al carrer si perd dos partits, que et fotin al carrer, si total, en vas al juny, fotin al carrer, a veure qui posen.
I lo que piensa que és?
Pregúntaselo a Xavi, que lo diga él.
No, por ahí tienes
a veure, en les rodes de premsa, quan se li ha preguntat per si tenia el recolzament del club, sempre ha parlat meravelles, fins i tot el dia que anuncia que marxarà el 30 de juny, pues, derrota contra el Villarreal, elogia i diu que el president Joan Laporta és el millor president que pot tenir el Barça. També diu que l'afició, que molta gent li pregunta que per què, que no ho acaben d'entendre, i que l'afició sempre ha estat a 10 i que li ha donat suport als jugadors, que també van tenir moltes mostres de suport, que es va emocionar amb els missatges, amb les conversacions en privat. Per tant, si tu vas traient a tota la gent que ha dit que, per suposat, ha tingut el seu recolzament, també avui ha parlat dels entrenadors, que sempre el valoren, que sigui el Guacil, l'altre dia Arrasate, tal, sí. Doncs llavors només queda la premsa.
A l'estranger, o l'altor, sí, la premsa entorn.
La premsa l'entorn.
Però
ell també dijo que no leia nada.
Però sí, jo però crec que de tots els arguments...
Llavors dieu que la salut mental, he llegit que la salut mental sí que llegeix, el que passa és que sí, ell sí. No està sent clar. I llavors diu mitges veritats potser a vegades i llavors sí, fa que el seu discurs no sigui del tot coherent.
Per mi un dels grans errors, insisteixo, és això de dir, jo sóc un home de club, me'n vaig perquè considero que ja sóc un problema, sóc un home de club, si el Barça em necessita tornaré. No, Xavi, no. O sigui, ja està. No siguis un home de club, sigues Xavi Hernández, sisplau, marca perfil.
És que jo crec que ell marxa perquè està cansat, realment, del club, de...
Exactament, ho ha de dir ell, que estigui cansat d'estar cansat una mica de tot. A dintre del club hi ha unes guerres internes, el president no parlarà mai malament del president, però hi ha altra gent a la comissió esportiva que fa mesos que intenta torpedejar...
Però ho fan, Ferran, també... perquè no hi ha els resultats
i no hi ha el
joc. És a dir, de les tres arguments que ha parlat Xavi...
Des del principi de temporada no pots fotre pals a les rodes des del principi de temporada, perquè vens
perquè
de guanyar
vens
una
lliga
i una Supercopa. No? O sigui, almenys una mica de crèdit l'entrenador tenia quan va agafar l'equip fa un any i mig, que estava en novè, quatre canyes, el fot segon, i l'any següent et guanya la lliga Supercopa. Hòstia, bueno, una mica de crèdit, l'home s'ha guanyat. No juga al Barça en el que havia de jugar... Bueno, tampoc té els jugadors com per fer-ho sobre el meu punt de vista, i després, si des de dintre hi ha gent que t'està fotent pals a les rodes constantment, i a més, hi ha guerres internes que no beneficien a ningú, hi ha interessos... Hòstia,
Des de dins del club, el Xavi parla d'entorn, i l'entorn, la paraula és molt famosa, des de dins del club algú et parla del entorn. També, que no sap què és més problemàtic, si l'entorn o l'entorn.
Però creo que lo dijo él un día en la rueda de prensa sobre genera, lo del entorno.
Xavi, habló de entorno.
Me parece que sí.
Ah, doncs pot ser, pot ser.
Me parece, lo buscamos, o sea, pero tengo la sensación de que habló él del entorno.
Allà en el club també es parla i a vegades pot ser més perjudicial, però de tots els arguments que ha donat Xavi, el que jo tinc claríssim és... que la premsa, el seu moment de ganes i d'ànims, i els resultats, el que tinc clar és que si els resultats anessin bé, la premsa i les seves ganes estigués baix de ganes i la premsa li seguissin tirant pals, no hauria pres aquesta decisió. Si ella s'hagués plantat a finals ara de gener amb la Supercopa, doncs hauria aguantat les altres coses.
Per tant, crec que no, Marc, jo crec que no.
Jo crec que realment...
Jo crec que ara mateix ja estava l'ambient tan... era tot tan tòxic, ja, fins i tot des de dintre, ja no parlo d'Anton, jo crec que des de dintre aquest any ha estat difícil per Xavi, crec, en l'opinió, perquè insisteixo, hi ha gent a dintre que ha complicat, o sigui, ja deu ser un desgast afegit agafar l'equip amb les condicions i el context que està el club, situació econòmica sobretot, fair play, que no pots fitxar els jugadors que vols, etcètera, etcètera, com per després, a sobre, que dintre hi hagi gent
però
que està fotent...
Hay una cosa que me sorprende, porque cuando él habla no disfruto en la semana, está todo tranquilo. O no disfruta porque ve algo en la plantilla que no. Porque en la semana
perquè,
sí que...
Perquè, Juan, perquè hi ha una desconfiança...
Bueno, però la semana...
Hi ha una desconfiança dins el club que no s'entén, que ell no entén i el seu staff no entenen, i això és que cada setmana sembli que t'estigui jugant la vida.
Entonces,
perquè
el
problema,
perquè
el problema
no
és que aquesta gent no només intoxica dintre, intoxica també a fora, el problema de Xavi. I si aquesta gent, Xavi sap que aquesta gent intoxica dintre, intoxica fora, va, doncs es queda un xup-xup i un cultiu,
no
un cultiu que
Manol,
no ajuda.
Perquè
no...
de dilluns a divendres, perquè quan ell diu no, és que Imanol de dilluns a divendres disfruta.
Sí, no comparem, no
és que
comparem,
és impossible.
Sisplau,
no
comparem l'entorn.
Quan ho diu, clar, no, però a més, quan ho diu...
Mediàtic
però
i...
Perquè Osasuna juga un partit a la setmana i de dilluns a divendres entrena. És que aquí no entrenes.
Però, hòstia, Marc, però és que no es pot comparar. Jo crec que Xavi també s'equivoca amb això, perquè no es pot comparar a Osasuna, a l'entorn de la Real Societat o d'Osasuna, o de qualsevol altre que no sigui el Barça al Madrid o l'Atlètic al Madrid.
Ni tan sols es pot comparar amb Liverpool, Manchester United,
no, mira el que
Manchester
va dir
City... Sí, avui crec que el Luis García Plaza, l'entrenador de l'Alavés, també ha dit això, no? Que és un problema del futbol espanyol.
Sí, la reflexió que ha fet Xavi després de la roda de premsa, que és un problema d'aquí del futbol espanyol, que fora sí que es valora la seva feina, dues hores abans l'ha fet Luis García Plaza a la sala de premsa en la prèvia del partit de demà. Ha fet una defensa aferrissada de Xavi i ho comparava precisament amb Arteta, que al principi també va tenir mals resultats quan va arribar a l'Arsenal i que al final se li ha donat temps i ara estan arribant els resultats i de fet és un dels entrenadors de moda d'Anglaterra.
Sí, però Arteta no ha guanyat un títol encara a Londres.
Sí, no sé, no? Si també hi ha...
Diria que no ha guanyat...
També hi ha el contrapunt a Anglaterra, que no és Barça o Madrid només.
Vull dir, ell ho deia en el sentit d'ostres, de Xavi ha guanyat una Supercopa i una Lliga amb dos anys, és que és una mitjana que està molt bona, hauria de tenir crèdit.
Jo deia això, que vull dir, Anglaterra és una altra cultura. Per exemple, Klopp, que la setmana passada parlàvem de Klopp, va estar dels 9 anys, crec, 6 sense guanyar res, 6 anys en blanc.
Sí, ganó una Copa i una Champions. Una Liga i una Champions, no és que tiene 14
títols. No, però que estic d'acord que Anglaterra competeixes, hi ha molts més equips que competeixen per la Premier, per exemple, o pels títols. D'entrada hi ha un títol més, que aquí no hi és, però després estar 6 anys en blanc al Barça o a Madrid, és impensable.
Però ja es forma part de la cultura.
És cultura, és cultura. Sí, sí.
No s'hi pot fer res.
El que també sorprèn és que Xavi, quan agafa el Barça, també s'ho podia esperar una mica, que hi hauria aquest xup-xup diàriament. El que passa que jo crec que el que li fa més mal o el que més li dol, tot i que encara no ho hagi dit, és que hi hagi aquest entorn, no, que deia el Marc.
Doncs això és el que la gent no sap, i és clar, quan surt Xavi a la roda de premsa i parla de que tot són flors i violes al club, etc, etc, Esclar, al final la gent diu de qui està parlant, de la premsa i de l'entorn, que l'entorn és...
Sí, però segurament ell parla del president i de Deco, amb els qui ell considera que té molt bon rotllo, o que es porta molt bé.
Ell considera.
Ell ho considera. I els altres no els anomena segurament per no donar-los visibilitat o importància o per ningunejar-los.
Més enllà de Xavi, anem un pas més enllà. Mirem a partir del 30 de juny, que avui Laporta també n'ha parlat. Del futur entrenador, Laia, què ha dit?
Que la decisió és de Deco, però ha confirmat el que ja us hem anat explicant. Volen un entrenador contrastat.
Evidentment que les possibilitats estan bastant acotades. I jo crec que aquí tots més o menys sabem del que estem parlant. Ha de venir un entrenador, doncs, en aquest sentit, doncs, amb certa trajectòria, llevat de que vulguem fer, doncs, alguna o prenguem una decisió que sigui, doncs, més imaginativa o que...
Què vol dir més imaginativa?
Això pregunteu-li al Deco.
Val, d'acord, pregunteu-me al Deco.
Márquez, opció remota, els noms que agraden són altres, com diem, entrenadors amb més trajectòria.
Sí, entrenadors amb més trajectòria, amb més renom, que puguin tenir una certa ascendència a la banqueta. Hem comentat ja, i s'ha comentat, la via alemanya, que sí, sempre li ha agradat al president Laporta. La via alemanya, perquè potser hi ha gent que... Què vol dir la via alemanya, no? Quan Xavi va anunciar que plegava el 30 de juny, ja van comentar que el somni del president i de molta gent al club és Jürgen Klopp, el somni. Una altra cosa és que vingui, perquè ell ja ha dit que vol fer un any sabàtic, però és alemany i per tant forma part de la via alemanya. La via alemanya és Thomas Tuchel, per exemple, entrenador ara mateix del Bayern, malgrat que té contracte i no sabem què passarà amb ella en un futur. La via alemanya és Hansi Flick, que aquest sí que no té contracte amb cap equip i que podria entrenar a qualsevol equip a partir de la temporada que ve.
Nagelsmann.
I sí, jo pel que tinc entès són aquests tres i ja està. Però Nagelsmann també és veritat que forma part de
la campanya de Laporta. Li agradava bastant Nagelsmann. Sí que és veritat que després crec que amb el Bayern, números en mà, és el pitjor entrenador, sí, quant a números.
Sí, però la campanya ja traia noms de Hansi Flick també. Sí. La via alemanya, de fet, com a concepte neix a la campanya.
Sí, exacte.
Que l'altre, ho recordo, Laporta en diverses entrevistes.
I en el cas de Rafa Márquez seria un comodí per aquesta temporada. No s'ho plantegen en cap cas de cara a la temporada que ve. D'entrada. Que arribem al finals de juliol i encara no tinguem entrenador, potser sí que s'ho plantejaríem. Però d'entrada, com diem, opció absolutament remota i només d'urgència en cas que Xavi no acabés la temporada. Després hi ha un altre nom que ell s'ha descartat absolutament de les quinieles, que és Mikel Arteta, que ens consta també a RAC1 que agrada, però que serà molt complicat, evidentment, perquè Arteta té contracte amb l'Arsenal i ja va dir ell que no té cap mena d'intenció de marxar. És a dir, d'aquests 4 o 5 que hem comentat, gairebé que el més lògic per condicions laborals seria Hansi Flick, o has dit el nom de Nagelsmann?
Sí, però més abans Flick que Nagelsmann ara mateix. Sí, jo també crec això.
Jo el que sí que veig amb aquests noms i amb això que comentem una mica és que, o sigui, després, és que et diria, des de Guardiola, el Barça ha tingut com una mateixa manera de succeir a la banqueta el que ha marxat, potser amb el Tata Martino i com a màxim. Crec que és el Tata Martino, perquè els altres, et diria que Quique Setién també ha tingut una manera de veure el futbol bastant semblant, no? Com un mateix cordó umbilical en el que tu t'has anat...
Bueno, Ernesto... Tenia...
Però l'Ernesto darrere tenia també l'argument de ser ex-Barça, d'haver jugat amb Cruyff, que després futbolísticament era una mica diferent, no?
Va ser un gestor aquí al Barça, va sí. Gestionar la plantilla com va poder, però també no va poder aplicar tampoc coses que li estem veient a aquest Atlètic Club.
Totalment.
Al Barça.
Però vull dir que sempre hi ha hagut
una manera, jo veig, a darrere, de, a l'hora de prendre decisions. No fins i tot de qui tries, sinó a l'hora de prendre la decisió. Si optes per aquesta via alemanya, jo crec que aquest cordó umbilical que portes 15-16 anys es trenca totalment. Per la, o sigui, no hi ha ni exjugadors relacionats amb el Barça i no hi ha cap relació amb el que aquí ens agrada dir del, de l'ADN Barça. Llavors, és un moment important, jo crec, en aquest sentit, perquè podries anar a buscar o a recuperar, i de moment no són noms que sonen, com Pimienta o aquest tipus de perfil que sí que segueix una mica o que té aquesta relació Barça.
Lo que pasa, no? Que volvemos con la Porta, volvemos a lo mismo de... que él mira que no hay años de transición. De alguna manera dijo algo similar. Vamos a jugar un entrenador top, no fue, no me acuerdo exactamente, sí, sí, cómo fueron, entonces cuando
de renom, ¿no? Ha dit, crec que sí,
no me acuerdo.
Sí, sí, de renom, de bueno, trayectoria, sí, sí.
Un número uno.
Sí.
Entonces, si vas a buscar un número uno, lo que estás pretendiendo es resultados inmediatos. Vos con Pimienta o con una apuesta de un o un Mitchell, de que no sea Mitchell, ¿no? Pero un perfil Mitchell, estás buscando construir algo, que crezcan estas camadas de chicos que tiene pinta que puede ir bien y que le pueda también dar el salto de calidad que todavía no dio la clase media. Hablo de Frenkie de Jong, de Pedri, de Araujo, de todos estos jugadores que tienen, que en algún momento van a tener que dar un paso adelante.
Sí, sí.
¿No?
Sí, entonces, sigue la temporada que viene.
Sí, sigue la temporada que viene. Gracias por el matiz. No, no es verdad, si sigue la temporada que viene. Entonces, claro, si vos salís a buscar un Nagelsmann o un Klopp, tenés que salir a ganar. Traes a Klopp para ganar la liga, no traes a Klopp para, bueno, vamos a hacer que Pedri crezca. No, vamos a hacer que Pedri no sé, que juegue 40 partidos. O que Frenkie por fin se convierta en lo que amagó a ser. ¿No? Porque Frenkie, todos nos gusta mucho, pero Frenkie no sé si es lo que todos pensamos que podía llegar a ser. Araujo también, estamos todos convencidos que tiene que dar un paso adelante. Gaby tiene que seguir creciendo. Bueno, claro, eso...
Pero si vos a la Porta de Triá.
Si vos, no, porque está en juego también... Es que si erran con el entrenador y erran con el relato, es que la Puerta se les abre a ellos. Es así. ¿Por qué me miren?
Això que diu el Juan, a mi també em sembla molt important el tema del relat. Tornem al mateix. Avui l'entrevista m'ha semblat molt bona. El missatge que ha transmès el president del Barça ha estat molt contundent en moltes coses i amb les idees molt clares, però també amb les generant unes expectatives molt altes una altra vegada. I això, si no ho compleixes, està generant una vegada més frustració.
Com però vols com dir que se'l pot canviar el president en aquest sentit? Ho dic perquè és optimista de mena i...
Jo no sé, però... potser algú li hauria de dir, saps? Perquè està amb moltes coses i ha generat prou frustració amb els anys, amb aquests dos anys i... no, tres anys i mig, no? Més o menys de portar. O tres anys, no sé, tampoc.
Des del 21.
Sí, no va dir des del 21.
Ara farà
tres anys.
Ara
farà tres anys.
Ara
farà tres anys, sí.
A mi, per exemple, hòstia, ja ha dit coses, perdó, ha dit coses com que l'estiu, si tot va com ha d'anar, el Barça podrà fitxar 1-1 a nivell de fair play, que això ara mateix,
sí, però
a mi em sembla impensable.
Ara després hi entrarem també a la, sí, part, sí,
bueno, perquè ha dit això i després ha dit que no s'estan complint els ticketings, per tant és com
anirem,
que no pots complir-ho.
Hi ha un missatge molt contundent i molt il·lusionant.
Sí, això està mirant els pressupostos. No, vamos a hablar después, ¿no?
Entonces, sí, en parlarem, okay, després, en parlarem després. Ara rematarem, mira, el tema de l'entrenador. Amb...
Però, una... perdona, no, sí, amb l'entrenador passarà el mateix. O sigui, si
aquí,
tu ara...
això volia preguntar. Creus que també no cal tu... ara donar l'expectativa de dir, va, fitxarem...
No, i sobretot dir què vols. Estic d'acord amb el... perdó, amb el Juan. Tornem al que dèiem la setmana passada. Si vols un projecte amb paciència, amb fer créixer els nanos joves... amb apostar perquè no pots anar al mercat, doncs apostar per aquesta generació de joves que tens i que t'està pujant, i anar molt mica en mica, o dir no, amb aquests que tenim ara hem de guanyar l'any que ve, que segurament llavors has de renunciar a jugar com vols jugar, ser molt més pragmàtic, etc.
Tres minuts per sobre d'un quart de 12. Avui hi ha hagut un entrenador de la Lliga Espanyola que també s'ha pronunciat sobre el seu futur. Crec que havia circulat fins i tot el seu nom a l'òrbita Barça. Hola, Jové, què tal?
Bona nit.
L'entrenador de la Real Societat, no?
Sí, li han preguntat si es veu a la banqueta del Barça i aquesta ha estat la resposta d'Imanol Aguacil, que no ha estat gens ambigu. Ha esvaït tots els dubtes. Ha estat catedralici.
Estoy. como digo siempre, en el mejor club en el que puedo estar, súper valorado. Estoy encantado de pertenecer a la Real. Quiero seguir haciendo historia. Acabo contrato en el 2025. Espero, pero para eso me lo tengo que ganar, que vuelva a renovar. Porque sé que mejor que aquí no voy a estar en ningún sitio.
Per tant, ni es mou, ni té cap intenció de moure's de la Real Societat, ni per anar al Barça, ni per anar enlloc. De fet, ha dit que als blaugranes els costarà i molt trobar un entrenador com Xavi.
Vols dir alguna cosa, Laia?
Sí, no és la primera vegada que li fan aquesta pregunta al Guacil. Recordo en un postpartit al Camp Nou que li van preguntar li gustaría algun dia entrenar un grande. I va dir, jo ja entreno un grande, que
un grande, és veritat.
I va agafar i ja es va acabar la roda de premsa i va marxar, però que sempre que s'ha pronunciat en aquesta línia ho ha fet en una mateixa direcció i sent molt clar amb el seu futur.
El Guacil que diu que no, Arteta també va dir l'altre dia que no, l'únic que ha aixecat el braç i ha dit, bueno, aquí estic, que és Rafa Márquez, mitja hora després que Xavi Hernández digués que plegava al final de 30 de juny. I pel que fa a Pep Guardiola, ha dit també el president al tram final de l'entrevista que, vaja, tenen una amistat que els uneix i que Guardiola sol complir els contractes. Té contracte fins al 2025, veurem què fa a partir del 2025, si continua, si no, es parla també d'una selecció, però vaja, que Guardiola aquest i l'any que ve serà entrenador del Manchester City. Una pausa i de seguida tractem d'altres qüestions que el president Laporta i Xavi avui també n'han parlat. Per exemple, el Real Madrid.
Tu ho diràs amb Gerard Ballet.
La felicitat no és una destinació on arribar. La felicitat és en el camí. I si aquest camí el fas amb el teu nou Fiat, encara millor. Troba la felicitat amb la Fiat Happiness Fórmula. Tan sols aquest mes tens ofertes exclusives amb entrega immediata en la gamma de Fiat. Visita el concessionari que tinguis més a prop i troba la felicitat a cada revolt.
Benvolguts senyors de BP. En nom de la RAE acceptem la seva petició d'incloure BPR com a sinònim de fer les coses més senzilles i de donar més avantatges.
BP llança la seva nova app Mi BP. Més ràpida, més fàcil i amb més descomptes en proveïment de carburant, compres, tan diferent que necessitàvem una nova paraula per definir tot el que et dona. Descarrega la nova app Mi BP i comença a BPR.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Toc, toc, te n'has assabentat? Arriben els Suzuki Days. 3 dies de descomptes exclusius a la gamma Suzuki. Què? Doncs això, fins a 6.500 euros de descompte en vehicles en estoc i un bo de 500 euros de descompte addicional. Estrena Suzuki a preu imbatible. Imbatible! Suzuki Days, 21, 22 i 23 de febrer. Consulta'n les condicions a la xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
RAC+1, podcast.
A RAC+1, tranquil·lament. El teu podcast de psicologia amb Marc Serra i Xavier Guix.
Us proposem unes sessions de psicologia de proximitat, clares, directes i sempre amb bon humor.
I una cosa molt important, Xavier, sense divan, que la gent pot seure on vulgui, no? Vull dir,
home, ja fa temps que no hi ha divans, Marc. Ai, si el Freud aixequés el cap.
Tranquil·lament. Escolteu-lo els dimecres cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. En col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
RAC+1.
Tots som
més
u.
Tu ho diràs amb Gerard Ballera.
I 11:45 de la nit, aquí seguim el Tu diràs amb el Marc Marvà, el Juan Irigoyen i el Ferran Martínez. Hem xerrat una estona de Xavi, del futur també entrenador del Barça. Ara toca parlar del Real Madrid i de l'arbitratge. Després de les contundents declaracions del president Joan Laporta a Mundo Deportivo fa uns dies, dient que la Lliga estava adulterada, avui en aquest estudi, Joan Laporta també ha tornat a carregar contra el Club Blanc, Laia.
Sí, ha dit que el Madrid és qui ha demanat extendre la instrucció del cas Negreira per mantenir sota sospita els àrbitres.
El Madrid no s'està portant bé. El Madrid està actuant, està fent un exercici de cinisme que no és acceptable.
Em diu?
Aquest jutge del que parlaves aquest matí, en el cas de Greira, i ha estès el període d'instrucció a instàncies del Real Madrid, que això és un exercici de cinisme sense precedents i que no acceptem.
I ha tornat a criticar els vídeos de Real Madrid Televisió.
El que està fent el Madrid Televisió és una vergonya que, si tenen una mica de decència, no sé com ho permeten, eh? És obvi que, a més, és un club que sempre ha estat afavorit per decisions arbitrals, eh? Recentment, no vull recordar-ho, però mira, ja ho dic, el dia de l'Almeria, eh? Una vergonya, eh? Que ho va veure tothom. I en canvi, doncs, ells van dient que els àrbitres ajuden al Barça. I en aquest sentit estem, doncs, molt emprenyats.
Unes crítiques que, hores després, Xavi ha subscrit al 100%.
A mí me sorprende que admitamos eso, que lo permitamos. A mí me sorprende, como deportista ya, que he dicho que adultera la competición por completo, vamos. Y semana tras semana condicionan al máximo, eso es una realidad. Pero lo ve un ciego, ¿eh? Que no somos tontos, pues claro que lo vemos y lo ve todo el mundo. Pero sois vosotros los que tenéis que decir, ¿no? Los medios de comunicación, esto. Que no somos tontos, estoy con el Cholo Simeone, vamos. Tontos no.
Molt contundents, tant Xavi com Laporta, tontos no, en referència al Xolo, com ha dit l'entrenador del Barça, perquè també va dir que no eren tontos en aquesta qüestió. Avui, que per cert, i n'hem parlat amb el Benet Íñigo, la Fiscalia, diguéssim que s'ha oposat al delicte de suborn que li havien imputat al jutge Joaquín Aguirre al Barça, en el cas Negreira. És a dir, que el jutge que anava intentant a veure quin delicte li podia colar al Barça, la Fiscalia li ha dit: per aquí no vas bé, eh? No vas bé. Però enteneu, no?, que hi pugui haver aquesta crispació al Barça, sobretot perquè el Madrid cada jornada alça la veu a través de la televisió del club i el Barça se sent perjudicat. Vull dir que enteneu que hi puguin alçar la veu tant Xavi com el president.
Sí, home, sí que és veritat que després d'estar vinculat i d'estar no sé quants anys pagant el vicepresident dels àrbitres, encara que no fos per suborn, però que ja ha aixecat aquesta sospita, potser no et dona tot el crèdit com per ara anar, que és l'argument que també fan servir des de Madrid, eh? Això també puc entendre la gent que fa servir aquest argument, però hòstia, és veritat que ara mateix aquesta temporada ho hem vist, i sobretot el tema dels vídeos de Real Madrid Televisió, que es faci servir una eina de club, una estructura de club, encara que no sigui pròpiament del club, però sí que ve del Real Madrid, que vaja, que si això es fes aquí seria, bueno, posaria el crit al cel. I després, que jo entenc els àrbitres que es queixin de que el Barça, amb el cas Negreira, fent això, se'ls ha faltat, bueno, s'ha posat en dubte el seu honor, la seva honestedat, i no veig els àrbitres, sí que s'han queixat, però no veig tampoc que es plantin en un cas flagrant com el de Real Madrid Televisió.
A ver, voy por partes, por lo que dijo Ferran. Respecto del caso Negreira, a mí, yo creo que algunas lo habíamos comentado. Me parece que hay muchos especialistas, sobre todo en Madrid, y esto no lo quiero llevar a Madrid-Barcelona, pero me da esa sensación, que hablan mucho del caso Negreira sin seguramente no haber leído nada del caso, ningún auto del caso Negreira. Y hasta ahora, todo lo que viene pasando viene dando que no da nada, que no hay nada. Eso es una realidad. Después podemos hablar y opinar y pum, y meter gasolina en el tema Negreira. Entonces, yo creo que hay que ser bastante prudentes con el tema, porque por ahora la realidad viene dando la razón al Barcelona. Y después, respecto de Madrid Televisión, me parece que es algo coyuntural, de vale todo y no importa nada, y no hay consecuencias. Eso es así, y pasa en todo. El Real Madrid puede hacer eso, que es una obviedad, que está manipulando, mintiendo, metiendo presión, condicionando, con el poder que tiene el Real Madrid. Y lo saben, y lo usan adrede, y no pasa nada.
I a banda de Real Madrid Televisió, també creus que el cas Negreira, d'alguna manera el Madrid també l'utilitza, pues, per això?
Todo lo que va a estar a su alcance para afavorecerse y desestabilizar lo van a usar, porque no pasa nada. Porque pueden decir cualquier cosa, porque pueden estar diciendo, hablamos de esto, perfecto, que es grave, pero hablemos una banalidad. Todos los años está fichado Mbappé. ¿Dónde está Mbappé? Es que falta un mes para que empecemos a hablar de Mbappé de vuelta, ¿eh?
No, no. Ya en parla, ¿eh?
Ya, 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 ya. Bueno.
Aquí no.
Ya comencé.
A ver, ahora sí esperem aquí.
Y no pasa nada. ¿Pasó algo? ¿Con que no vino Mbappé los últimos dos veranos? Nada.
Ficharon a José Lu.
Un crack, José Lu. La reencarnación, no sé, del Ronaldo Nazario. Y ahora te venden que José Lu es un crack. Tomo mi respeto a José Lu, pero juega en español, nosotros sabemos lo que es José Lu. No nos engañemos, lo vimos todos los fines de semana.
Sí, sí, tenen el millor pretext, no? Sí. Amb el cas Negreira és el millor pretext per fer el que diu el Juan, que és sense donar justificacions. Però en clau Barça, a mi les queixes arbitrals fins a tal punt estan a 10 punts de la Lliga, doncs la veritat que no és que siguin injustificades o no, vull dir que aleshores et poses a mirar partits, decisions que han pres, dius, ostres, a Getafe van afavorir, és a dir, van anar en contra el Barça. Però quan comences a mirar, aniria cas per cas, perquè en el Madrid l'han afavorit en quins partits, en el Barça, i al final no està el Madrid a 10 punts del Barça per als temes arbitrals. Així, amb això jo crec que hauríem d'estar tots d'acord, i la gent a casa també. O sigui, el Barça a dia d'avui, si els errors arbitrals haguessin estat d'un cantó o de l'altre, potser estaríem a 6, a 7, però la diferència a dia d'avui del Barça està a 10 punts al Madrid, perquè està sent pitjor en la majoria de partits, exacte, que el rival contra el que juga, i el Madrid està sent millor que la majoria de vegades quan juga contra el rival. Jo crec que això, mesclar-ho amb l'arbitratge, li serveix com a escut en el Barça, que abans parlàvem a nivell de relat, per no parlar una mica del que hi ha darrere, i que també té a veure una mica, quan parlàvem abans dels arguments de Xavi, de tots els arguments que ha donat, ell en cap moment parla de la frustració que segurament deu sentir ell com a futbolista, quan era, de que com a entrenador no pot fer el joc que ell feia com a futbolista, perquè potser darrere de tot els arguments que explica també hi ha aquest, i darrere d'aquests arguments, que el Barça està a 10 punts al Madrid i tot, l'arbitratge és, ho veig, la cortina de fum perfecta, en la que segur que hi ha arguments, però no és l'argument per mi principal.
Més enllà de les declaracions de Xavi i de Joan Laporta sobre el cas Negreira, o el tractament que fa el Madrid del cas Negreira, i de l'arbitratge i les pressions que exerceixen des de certs estaments del Madrid cap al Comitè Tècnic d'Àrbitres, Joan Laporta ha parlat avui també de la Superliga, un projecte que uneix, de moment, Barça i Real Madrid. Què ha dit, Laia?
Doncs ha dit que la posada en marxa, que ell vol una posada en marxa ràpida, per la via ràpida, i que si no es posa en marxa la Superliga la propera temporada, o com a molt la temporada 25-26, s'ho replantejarà.
La Superliga ara pot existir
quan?
O a partir de la propera temporada?
Tan ràpid?
A mi, si no és a partir de la propera temporada, aleshores m'ho rumiaré.
O sigui, que ho és, la propera vol dir 24-25?
24-25, Jordi. O la 25-26. Ara hi ha una onada favorable, hem guanyat l'acord de Luxemburg i és el moment de fer-ho. A mi, que vinguin o no vinguin els inglesos, me la rampampinfla, perquè crec que hi ha una... Ells ja tenen la Superliga, que és la Premier.
Amb què us quedeu? Que li rampampinfli que els anglesos no vagin amb la Superliga, o que per primera vegada obri la porta a abandonar el projecte? Perquè... Hi ha les dues lectures.
Per mi és la notícia, que ha obert per primera vegada la porta, i o ho fem ja, portem ja molt temps lluitant això, i ara que tenim doncs el suport, o bueno, la sentència a favor de l'acord de Luxemburg, o ho fem ja, o si no també haurem de seure amb la UEFA, perquè també ha obert la porta a seure's amb la UEFA, sí, i sí, sí, poder pactar també una nova Superliga europea amb ells. A mi el tema dels anglesos, crec que ells també ho havien, tant des de la Superliga com el mateix Joan Laporta, ho havia dit prou clar, de que si no vol venir, doncs ja... I també entenc l'argument aquest de que ells ja tenen una Superliga.
El que passa que tots els equips que ha començat a dir Laporta, molt atractiu, no ho veig com una Superliga.
Mira, d'Itàlia ha dit l'Inter, el Milan, el Nàpols i la Roma, de França ha dit l'Olímpic de Marsella, els tres portuguesos, que són, entenc, per entitat, Benfica, Sporting de Lisboa i Porto, els tres neerlandesos, Ajax, Feyenoord i PSV, també per entitat, l'Anderlecht i el Bruges de Bèlgica, serien una mica aquests. Per cert, hola Camí,
bona nit.
Hi ha hagut algun equip que ha reaccionat i ha fet algun comunicat amb aquestes paraules de Joan Laporta avui a l'entrevista del Món a RAC1?
Quatre equips, Ajax, Feyenoord, Roma i Marsella, tots quatre han fet comunicats a través de les xarxes socials, deixant clara la seva postura, que no tenen res a veure amb la Superliga. De fet, l'Ajax ha dit que en cap moment ha parlat amb Laporta sobre aquesta possibilitat. La Roma el mateix, i el Feyenoord, que no tenia cap sentit el que havia dit el president del Barça, i el Marsella, a través de Pablo Longoria, el president espanyol de l'equip francès, doncs que ja van deixar clara la seva postura també fa uns mesos i que es mantenen en aquestes.
És a dir, van sortint, perquè jo pensava que eren dos, però ja en són quatre, de moment, els que han dit que...
Quatre dels equips que ara, com repassàvem, ha explicat Laporta avui al Món a RAC1.
Doncs això, aquests són els equips que en principi estarien... Ell ha explicat també una cosa que jo crec que...
La puerta la abre porque, o apura esto porque no sabe qué va a pasar con él mismo en el Barcelona. ¿Es ahora o nunca? Porque quizás nunca ya es tarde.
Perquè termina en el 26.
Ell ha dit, sí, però en relació a això, ell ha dit que no sap.
Ha tirat pilotes fora quan
ha preguntat. I que no toca ara mateix plantejar-se si es presentarà la
redacció. Sí, però des de la Superliga ja van dir que la temporada que ve, 24-25,
era molt
pràcticament impossible començar.
Ell dona aquesta temporada de marge, no? De coll, la 25-26.
Ell va tenir cargo en la Superliga, a la porta?
Tu saps?
No pregunta, pregunta acá a los amigos. No, ustedes están
preguntes,
informados.
No ho sabem.
La hipòtesi que estàs fent
si no
és...
Si no té càrrec, és un dels fundadors. Vull dir que...
Per desxifrar el que està deixant sobre la taula el Juan a la gent des de casa, és que si Laporta acaba la presidència del Barça amb càrrec a la Superliga, doncs que tot se li encavalca molt còmodament. No?
Vas per aquí.
No, hay una sensación en el entorno, ya sabemos que ya se habla de una moción de censura, que está, bueno, lo vi publicado en el Sport, la SAD está sobre la mesa todo el tiempo.
Sí, però ha sigut molt contundent ella avui amb això, que a mi també m'ha sorprès i m'ha agradat també que fos tan contundent a l'hora de descartar-ho.
Bueno, ¿vos crees que es así?
Jo, per la informació que tenia, la possibilitat cada vegada anava guanyant més pes. Però avui el president ha sigut molt clar.
Sí, però és un tema que està sobre la mesa todo constantemente. Entonces, y hablamos, y estuvimos hablando de lo que puede generar no elegir bien el entrenador. La sensació està rara.
Per molt que ell sigui contundent,
és que tiene que ser contundent.
Ha de ser contundent, clar.
Ell ha dit que no tant a SAT com a un model intermig, com per exemple té el Bayern.
¿Y no tenemos un modelo intermedio ya? ¿Cuánto el Barça tiene vendido?
1.000 milions, no? Són 1.200 milions.
No, però si vos vendes el Barça...
Però ella refereix a la propietat del club, no a alguns actius,
sí,
no?
Sí, però si vas al modelo Bayern, si yo tengo una casa y tengo las habitaciones vendidas, el baño vendido, dos habitaciones vendidas, tengo medio club vendido, entonces ya estás más cerca...
Però la propietat no.
La tens llogada.
Estàs més cerca del...
Aquí no tens un pis, aquí tens una mansió i et queda moltíssim.
Sí, però el Juan, el que està... O sigui, jo també vaig una mica en la línia del Juan, és a dir, si el club està valorat, posem que el club està valorat en 7.000 milions d'euros, 7.000, tu ja en tens 1.200 a dia d'avui hipotecats a Goldman Sachs. Per tant, el Goldman Sachs ja és... Entre cometes, no és així, perquè, òbviament, és un crèdit i tu el retornes i tu ets el propietari del crèdit. Però ja hi ha una setena part del club que és, entre cometes, en mans de Goldman Sachs.
Más todos los activos que vos ya tenés socios. Porque el Barça vendió mitad de activos, la mitad de Barça. Es que cambió tanto tiempo, tantas veces de nombre que ya me perdí con Barça Estudios, Barça Visión. Barça Media. Vos lo vendiste la mitad de eso.
Sí, sí, el 49%.
Entonces ya tenés un socio. Entonces eso es modelo Bayer. El 49% del Bayer de Múnich forma parte de capital privado. Del caso del Bayern, en el caso del Bayern...
Però el Bayern es refereix a la propietat.
No,
per mi no, perquè tu, seguint amb el teu exemple que deies abans de la casa, jo crec que aquí tu t'has després de mobles, d'electrodomèstics, però la propietat segueix sent teva.
La diferència aquí, Juan, és que algú, quan posi aquests diners, digui, i jo m'assec amb tu a prendre decisions. Per mi és la gran diferència, perquè en el model Bayern desconec si s'asseuen amb ells a prendre decisions o no, però
bé, això va passar,
s'haurà de consultar.
Manera, això va passar en certa manera quan van avalar amb els avaladors.
No, però què, vos me dices, la propiedad, què és la propiedad en si? Lo que vos tenés. I si vos vendés las propiedades que vos tenés, estás vendiendo tu propiedad.
De l'economia, a banda de negar rotundament que el club es converteixi en una societat anònima o que hi pugui haver aquest model que segueix el Bayern de Munic amb un tant per cent del pastís.
Sí, el Benfica, tiene el mismo
model. Sí, n'hi ha d'altres equips també. Amb un tant per cent del pastís de la propietat venut a un tercer. N'ha dit alguna cosa més de l'economia?
Sí, optimista en que l'estiu es pugui recuperar la norma 1-1 en quant a fair play, és a dir, que et vengués un jugador i que pel mateix els diners que ingresses puguis fitxar-ne un altre, malgrat tot plegat ha reconegut que no s'estan aconseguint els objectius de ticketing a Montjuïc, però assegura que els ingressos estan arribant per una altra via, que hi ha patrocinis rècord aquesta temporada al club. I també ha parlat del contracte amb Nike de la samarreta.
Tenim unes inquietuds i una situació amb Nike que no és la desitjable.
Per què?
Home, perquè el funcionament doncs s'ha anat deteriorant, perquè no ens han reposat material, perquè pensem doncs que han incomplert una sèrie de condicions del contracte que tenim, aquest short term agreement que es va fer el 18 i que no es va fer mai el long term agreement, perquè tot es va demorant, i també per una raó, perquè el mercat ens paga el doble del que ens està pagant Nike.
Ara comentem aquesta declaració de Joan Laporta sobre Nike i també les tres vies que us vam explicar aquí al Tu Diràs que tenia el Barça de cara a la marca de roba esportiva que ha de vestir o hagi de vestir el club en els pròxims anys. Abans, però, d'això de tornar a la normativa 1-1, que jo ja no sé, hi ha hagut un moment ja que vaig pensar ja, això ja no passarà mai més, no? Vull dir que el Barça estarà sempre amb la norma 1-2 o amb la norma 1-4. Doncs Laporta ha dit que si es compleix el pressupost es tornarà a la norma 1-1. És veritat que Javier Tebas, en les últimes declaracions que va fer, va dir que el Barça estava millorant, que la massa salarial ja no era la mateixa, que s'han fet passos endavant amb tot això. Però clar, ho hem sentit tantes vegades, això que el Barça recuperarà la norma 1-1 a l'estiu, que jo sento president i ell, amb la capacitat que té de persuadir, em convenç, però després hi reflexiono i dic, bueno, no sé si serà així o no. Eh?
Sí, perquè a cada mercat sembla que en algun moment el Barça pugui tornar a l'1-1. Però per fer això, d'entrada haurien d'entrar els 40 milions de Libero, sí, que encara no han entrat,
no, ell ha dit,
encara que siguin a través d'altres inversors.
Ell ha dit en aquesta entrevista que tenen ara mateix d'altres ofertes per substituir el Libero, ha confirmat que han presentat la denúncia contra aquest grup inversor i ha dit que tenen d'altres ofertes i que les estan estudiant. Veurem què passa.
Ja ha deixat caure que l'Assemblea va aprovar que es pot vendre el 49% i que només estava venut el 24,5%, sí, cosa que he interpretat que no acabin venent més part pel mateix preu que tenen pressupostat. És a dir, si no troben algú que li pagui 40 milions pel 24, com que poden vendre fins al 49 i els 40 milions són els que necessiten, potser sí que troben algú que li doni 40 per un 30% o per un 35%, que al final és baixar el preu del, o sigui, vendre-ho més barat perquè li estàs donant més pastís. Quan ha deixat caure això, hem mal pensat o he tingut aquesta sensació
de la normativa 1 i del fair play, no, i del que he dit sobre l'economia. Vols dir alguna cosa,
Juan? O sea, hoy estaba cuando Laporta dijo eso, me puse a ver los presupuestos de esta temporada. Creo que el Barça tenía un presupuesto más o menos de 850, bueno, 800 algo, ¿no? Millones, de los cuales tenía planificado ventas de jugadores o de activos por 86 millones, creo.
Sí.
Entonces, yo entiendo que dice que el ticketing no se está cumpliendo, pero el ticketing hoy dentro de una economía como la del Barcelona no es tan importante. Entonces, si estamos hablando de que hay 80 millones de euros que están entre venta de jugadores y activos, pone el ¿cómo se llama? La slide, la diapositiva que presentan en...
Previsió d'ingressos, 859 milions d'euros.
I tenés ahí cuánto tienen de pronóstico de ventas, creo que es 86, si lo tenés a mano, ¿eh? Bueno, no importa. Entonces quiere decir que tienen que vender o activos, como decía Ferran, o jugadores. Entonces quizás sí llegó el momento de vender y pueden cumplir, o vender a Araujo, a Frenkie, o a algunos de estos jugadores que te pueden dar mucho dinero, o Rafinha, o estos que tampoco también van a arrancar, Ferran Torres, Koundé, para poder cumplir con eso y realmente cumplir y estar en la norma del 1. No la veo tan difícil, porque me parece que el ticketing no te marca tanto la temperatura de hoy en día, de un club.
Ell, de fet, ha parlat de possibles vendes de jugadors, ha parlat obertament d'aquesta possibilitat, no ha dit noms, no ha dit tampoc de si serien
no,
vendes traumàtiques,
digo, porque está presupuestado 20 jugadores. O sea, que por eso también él lo puede decir. Lo que pasa es que el tema está ahora, qué entrenador viene, para ver qué jugadores te sacas de encima, tenés que definir el entrenador que va a venir, porque quizás viene Nagelsmann, estoy inventando, que Nagelsmann no creo que venga tan rápido, porque Alemania tiene que jugar la Eurocopa. Pero bueno, inventamos, Nagelsmann. Claro, quizás Nagelsmann a Araujo lo quiere y a Koundé no, entonces tenés que empezar, claro, tienen que empezar a trabajar con mucha anticipación, porque si no te viene pasando lo, si dejas todo lento, te pasa lo de los últimos mercados, que tenés que sacarte a Griezmann en el 31 de agosto a la 1 de la mañana.
Després també s'ha de veure que compleixis els objectius, per exemple a nivell de Champions,
quarts de final.
Després això t'obligarà, són menys ingressos, per tant t'obligarà potser a vendre més actius o més jugadors.
Que no, no tens la Supercopa, probablemente.
Bueno, sí, España, si no va segon, tampoc tindrà la Supercopa. I després hi ha una altra cosa, que amb això que comentava el Juan, no només és els jugadors que tu vulguis vendre, sinó són els jugadors que estiguin al mercat. I ara mateix l'aparador que és el Barça tampoc és un magnífic aparador per vendre futbolistes.
Abans, bueno, hay jugadores que tienen mercado, Ferran.
Sí, però són els jugadors
segurament
que
els que tu vols quedar-te.
Clar.
Pedri, Araujo, Ter Stegen.
No, però Rafinha.
Rafinha, jo crec que Koundé.
Sí, però per exemple, Ferran, Rafinha encara queda amortització per quan et vendràs Rafinha, si vas pagar 50 quilos o 55 per ell.
Koundé també té molta amortització.
Sí, Tencent sí que seria, perquè va venir gratis.
Sí, aquest no?
Sí, però
quan mira peus,
sí, però
que fa pinta
podria,
que
quan et podria deixar
20-25
euros. Ja, no ho sé, això ja no.
No sé, jo tampoc.
Em semblaria una molt bona operació si el Barça és capaç de tancar-ho per 20 o 25 quilos.
Increïble.
Però el que no podem fer és tampoc treure-li, o sigui, cal que un jugador
malvendre,
que d'avaluar un jugador. Com Christensen, que em sembla que, bueno, a la Premier sobretot, té molt cantell i aquí el Barça no ho ha fet malament.
No, per nada. No.
Per cert, que ha confirmat també la porta que Deco està treballant per quedar-se en propietat als dos Joaus, Fèlix i Cancelo.
Hombre, sí, igual que va dir Deco. Sí, sí. Bueno, una d'aquestes coses que jo encara no entenc. De fet, com pots dir que vols els Joaus si no saps si l'entrenador de la temporada que ve els vol?
Sí, sí, ha dit que estan treballant en aquesta...
Ja està, no? Vull dir, és que no cal dir res més. No. Vull dir, jo crec que amb això ja...
Seran les inversions de les més cares.
Quan són jugadors que... sobretot Fèlix no està sent
indiscutible
si
l'Atlético te lo deja como él te recompra a los jugadores, como te compró a Villa, Luis a Suárez, Griezmann. A Griezmann, bueno, perfecto, si me dejas 5 millones, te lo compro.
O un altre enxadit, vale.
O Memphis, ¿cuánto pago por Memphis? El Atlético
no va arribar a 5, 3, em sembla.
Bueno, te lo pago 3.
Sí, sí, el preu serà clau.
Claro.
Però el problema d'això...
Por 3 me lo quedo, como me queda Oriol Romeu. Ahora, 80 millones, no, te le pongo un moño y te lo mando para Madrid.
Però el problema d'això és el mateix, per mi, o sigui, per mi passa el mateix amb el tema Cancelo Félix que amb el tema de que Laporta digui que a l'estiu estaràs en la norma 1, que és que les declaracions que s'han fet s'ha guanyat, per mi, que dubtis. Que dubtis del que ha dit, que passi. Perquè ha passat durant diverses vegades des de que ha arribat en el càrrec que el que et diuen des de dins del club o les declaracions públiques que s'han fet ja no només del president Laporta, després quan arriben als mercats no s'ha complert. I amb això passa exactament el mateix, en què diguis poden venir Joao Félix, Joao Cancelo, es poden gastar X diners i al final acabes comprant a Rafinha per 60. Doncs si acaba venint Joao Félix per 60-70, per mi, o sigui, és una gestió pèssima. Si l'acabes traient, com diu el Juan, perquè Joao Félix té la... O sigui, tu tens la paella pel mànec amb Joao Félix, sota la meva sensació, que és que no voldrà tornar a l'Atlético per res, segurament, i té contracte fins al 2029. Si li treus una segona sessió, això sí que t'ho firmo, en el moment en què està el Barça. Ara, si acabes pagant 60-70 amb un entrenador nou que et demanarà uns altres jugadors,
Aquest és el màxim problema.
N'hi ha d'altres que no signarien ni regalat, ni cedit ni regalat.
A quién?
A Joao Félix.
Ah, ok. No, Cancelo, bueno, és un jugador que es cumple, bueno,
que depengui de l'entrenador, perquè potser no vol un perfil com Cancelo, potser vol un perfil tipus m'invento Foyt.
Sí.
És el que deu.
Vol fer la pretemporada, vol fer la profunditat per l'esquerra perquè tens un balde de torn que... i potser necessita un lateral més per compensar per la dreta, o vol aprofitar i potenciar
sí,
i
fort.
Ara, abans de parlar de qualsevol fitxatge, a no ser que sigui un fitxatge com el de Bergvall, que al final no s'ha produït, però abans de parlar de qualsevol fitxatge, tu has de parlar amb el nou entrenador,
fitxatges, Gerard, que et suposin una inversió econòmica potent en la situació econòmica en la que està el Barça. És que l'has de clavar i han de ser jugadors estructurals amb els que tiracis diners. I s'ha demostrat que Joao Félix no pot ser, no ho serà aquí al Barça, no ho ha estat enlloc i no ho està sent al Barça aquesta temporada.
I probablement no ho sé a ningú lado.
D'acord, sí, d'acord.
10 minuts i la mitjanit. Farem una pausa i quan tornem ens endinsarem ja al partit de demà, que demà hi ha partit, hi ha un Alavés Barça, parlarem una mica de futbol. Després de parlar, doncs, això, d'economia, de fitxatges, de l'entrenador que vindrà la temporada que ve, etcètera, etcètera. Parlem una mica de futbol, que és un partit important, eh? Recordo, l'Atlètic Club ha guanyat 4-0 al Mallorca, es col·loca 2 punts del Barça i de l'Atlètic de Madrid, i, per tant, el que fa és apretar encara una mica més aquesta zona alta de la classificació. Ara tornem.
RAC 1.
Del 2 al 4 de febrer torna el Llum BCN. Vine al Poblenou i als entorns de la plaça de les Glòries des de Meridiana Marina fins al parc del centre del Poblenou. Hi trobaràs instal·lacions de llum d'artistes nacionals i internacionals i d'estudiants de la ciutat. La llum a través de l'art, el disseny i l'arquitectura. Vine al Llum BCN amb el patrocini de Yamaha. Ajuntament de Barcelona.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposem de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
RAC 1. Tots som 1.
A Peugeot estem a punt per ajudar-te a portar el més important, el teu negoci. Per això, en els dies Peugeot Professional podràs gaudir de condicions especials en tota la gamma. Aprofita de l'1 al 14 de febrer per donar energia al teu negoci. Inscriu-t'hi ara a Peugeot.es.
Peugeot. Soc Jules Koundé, jugador del Barça.
Soc Alexia Putellas, capità del Futbol Club Barcelona.
Amb la Fundació Barça anem més allà de l'esport.
Acompanyem els infants amb malalties.
Prevenim la violència a les escoles.
Ajudem a trobar feina a joves en risc social.
Donem suport a persones refugiades.
Jo vaig més allà de l'esport amb la Fundació Barça.
Aconsegueix amb La Vanguardia la guia de vins 2024 amb els 100 vins que no pots perdre't seleccionats pels nostres experts col·laboradors. Emporta't la guia de vins, guardonada com el millor llibre europeu de vins per només 9,95 € aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Aprofita que aquest febrer té 29 dies per gaudir dels Fiat Pro Days i redescobreix la nova gamma Fiat Professional completament renovada, amb més tecnologia, seguretat i unes ofertes úniques. Visita el concessionari que tinguis més a prop i descobreix la nova generació Pro amb diesel, gasolina i elèctric. Fiat Professional. Professionals com tu.
Tu ho diràs amb Gerard Ballet. Naughty boys in nasty schools, headmasters breaking all the rules, having fun and playing fools, smashing up the woodwork too. All the teachers in the past, passing round the ready rap, trying not to think of when that lunch bell will ring.
I a la mitjanit, divendres que ve, Martínez, Marvà i Irigoyen, us dono festa.
Home, sí,
us dono festa.
No podem anar a Girona?
De fet, tinc festa també jo, perquè s'hi posarà l'Aleix Pariser. Podeu anar a Girona, si voleu. Podeu anar a Girona, segureu.
I a l'Aleix Parixer no confia en nosaltres.
Per això pregunteu-li a ell.
Ja li direm.
Digueu-li.
Ens ha desconvocat.
Què passó?
Ens han fumat el divendres que ve.
Divendres que ve... No, no. L'Aleix Parixer, si aneu a Girona, estarà encantat. Jo crec que hi aneu.
No ho entenc.
Què farà a Girona? És que no ho conec.
No coneixes què farà a Girona? Doncs mira, jo t'ho dic. Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio. Fent una ruta per tot Catalunya, el RAC1 On Tour, i el Tu Diràs farà parada a Girona, precisament. Ciutat de moda.
I qui ens reemplaça?
I capital del futbol, com diria.
Si hi ha més calidad.
Això és impossible.
Jo tinc casa i família
allà.
Per l'Aleix Parixer som tertulians de segona divisió.
No crec que fos així.
Girona ara és líder.
És líder, sí, sí.
Sí, d'una temporada a l'altra, de segona a primera, passa ràpid.
Sí. Que sapigueu que el divendres dia 9 de febrer, Ràdio en directe a Girona, apunteu aquesta data, 9 de febrer, el Tu Diràs des del Centre Cultural La Mercè de Girona, amb tot l'equip del programa. A més, buscarem l'oient que més sàpiga de ràdio del país amb el concurs del segle, presentat per Xavi Puig i l'Edu de Batlle. Al final de cada programa posarem a prova dos oients i qui guanyi de cada demarcació disputarà la gran final el dimarts 13 de febrer al Versió RAC1. Si voleu participar-hi, entreu a rac1.cat o a les xarxes de RAC1. Des de 11:15 de la nit, en directe el Tu Diràs des del Centre Cultural La Mercè de Girona, el primer que arriba, el primer que seu, això és el lema de RAC1 com sempre, i obrirem portes a 8:15 del vespre, amb el nou ser també amb l'Anna Ballonesta. Pels que no podeu venir, podeu a més mirar-ho tot en directe a rac1.cat, la xarxa Més i Televisió de Girona, una acció que es farà gràcies al suport de la Diputació de Girona i la col·laboració de Torrons Vicenç, Montse Interior, Cellers Maset, Restaurant L'Assaig 1901 i Gosby. Amb tota aquesta gent farem un gran programa, amb l'Aleix Parixer conduint aquest Tu Diràs especial, 9 de febrer, el Tu Diràs del Dia Mundial de la Ràdio, des del Centre Cultural de la Mercè de Girona. Que ho sapigueu, si us convoca l'Aleix... No hi confieu, eh?
No hi confieu.
Si us convoca l'Aleix, escolta, no, carretera i manta cap a Girona.
Sí, sí, home, i tant, em faria il·lusió, a part. Tinc família, els diria que vinguessin allà a omplir...
Tant.
Mira, els diré, tu, Juan, t'aniria bé o no?
A mi, si estar con ustedes me viene bien
ara,
sempre.
Ara, ara.
Si tinc festa, podria anar a sopar tranquil·lament.
Home, Girona...
Escolta, per què no hi anem? Igualment, no?
Aneu a veure els vostres substituts.
Anem cap allà, Ferran.
Anem a veure...
Vamos los cinco, ¿no? Hacemos una,
un tour. Els titulars i després anem a... Com es diu allò? Platea, no? Es diu?
Sí, la discoteca de Platea. Sí,
bueno, vull dir, a sopar i després a fer un beuret.
Sí,
allà,
sí,
a
sí,
quina
sí,
gent, ja.
Sí, sí. La setmana que ve, apunteu-vos-ho i, escolta, jo ja us ho dic, si l'Aleix no us convida, esteu convidats vosaltres mateixos allà a anar...
El otro día no vi aparecer.
Allà, al Centre Cultural de la Mercè. Què dius, Juan?
El miércoles, no me acuerdo qué día estuve con Parixer y con tu director. Lo vi, estaba muy bien, Parixer.
Sí? Sí. Bueno, està fent ara, s'està preparant per fer una marató i tot això.
Què vau fer? Ah, és que és jurat.
Sí, sí, jurat.
Quan ara he jurat de premis.
Ah,
és el Risto Mejide. És el Risto Mejide del periodisme esportiu.
És una altra categoria.
Eso sí, però me comparo con Risto Mejide.
Del periodisme esportiu.
Hay algo peor? ¿Hay algo peor? Chester, voy a hacer ahora.
Amb el sofà, no? Faràs un programa. Recuperem el fil. 3 minuts i la mitjanit.
Va.
Ara parlem de...
Laia no, sempre ja. Nerviosa. Clar,
ja, va, tira. Demà hi ha un partit molt important, a la Ves-Barça, sí, del Barça 7 del Ves.
Però abans li volia preguntar, que m'ha quedat pendent, i crec que el Ferran està ben informat amb això. De Lucas Bergvall, em vols dir alguna cosa?
No, bé...
Migcampista, ho dic per qui no ho conegui. Migcampista suec de 18 anys, que ha fitxat avui pel Tottenham, i que fa... Tres dies estava dinant no? aquí a la venta, era, al restaurant?
Sí, la venta.
Sí, amb Deco i companyia, sí.
Crec que amb familiars, amb representants, i semblava que la cosa pintava molt bé. Havia de donar una resposta al Barça, però també havia anat a Londres abans a veure totes les instal·lacions del Tottenham i s'ha decidit per anar a jugar allà. No sé.
El temps dirà, no?
També, el temps dirà. Sí. És que a mi aquestes apostes també Odegaard ara està molt bé, però han passat molts anys perquè Odegaard fos l'Odegaard actual i al Madrid, per exemple, no li va anar bé. Ara sí que ha explotat a l'Arsenal, bueno, a la Real Societat també. Doncs això és que és molt ràdio. Jo el que em queixo, per exemple, és que demà el Barça juga contra l'Alavés i no es fixessin aquí que hi havia un Samu, per exemple, que estava a Granada i que és un jugador molt potent i que l'Atlètic de Madrid li va costar 6 milions d'euros, o perquè no el Barça té, com es diu en català? Ojeadores,
vistaires, no?
Vistaires,
no? No sé si és vistaires la paraula,
sí,
vistaires, correcta, però...
Vistaires, sí. Que puguin veure, doncs, Dovich, que va costar, crec que, quan, 5 milions?
7 milions pel 70%, aproximadament, o 7 milions, no sé, però era el 70% de...
Savinho el veu a l'scouting del Troyes, no és l'equip?
Sí, del
sí, ahí te estás comparando con un ya no es un equipo con
sí, no,
un...
no,
pero y al Manchester City, no sabía ni quién era Savinho, ¿eh? No sabía ni cómo es de ella.
O el Bayern de Múnich ha fichado ara a Brian.
Sí, pero no. ya no va a estar allá, o sea, Samu es un davanter que ha estat internacional totes les categories inferiors d'Espanya. I parlo de Samu perquè ja encadenarà amb el tema de l'Alavés, Gerard? A mi, que el Barça no es plantegi apostes com aquestes per 5-6 milions d'euros...
Verbal eren 7, 10?
7, o... més 3, i no va voler perquè els altres li donaven fitxa de primer equip. Una mica el que va passar amb Takekubo amb el Madrid, que també li van donar fitxa de primer equip, i aquí li donaven fitxa al filial... Bueno, si no vols acceptar això, no? I doncs, no sé, bon vent, no? I aquests jugadors que tenen 17 anys i dubten entre el Barça i el Tottenham, doncs vés-te'n al Tottenham.
Demà, no a 4:45, que em sembla que he dit a 5:00, no, a 6:00 he dit, no a 6:00, sinó a 7:00, a 7:00 aquest a la Ves Barça, a 6:00 comencem la prèvia, amb el Pau i companyia aquí a la sintonia de RAC1, amb una novetat important a la convocatòria, Laia, molt important, diria jo,